Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla, produït per Albert Gavaldà.
Bon dia, amics i amigues de Ser Maestrat. Encetem la primera secció. A veure, Joan, què t'ha cridat l'atenció esta setmana? A tu?
Bé, molt bon dia a tothom. Mira, esta setmana m'ha cridat l'atenció dos coses que d'alguna manera estan relacionades. L'altre dia, parlant amb una dona aquí a Vinaròs, me va dir en un moment determinat: he plantat un esqueje de no recordo quina planta. Jo dic, ostres, això d'esqueje, em vaig quedar una mica sorprès, no? Però és que pocs dies abans, visitant una vinya, el senyor de la vinya me va dir: en este cep li hem fet un injerto. I també me vaig quedar totalment parat, perquè vaig pensar: ni injerto ni esqueje, que porten esta jota que no és ni valenciana, ni esqueje ni injerto són paraules del Maestrat. Un esqueje aquí s'ha dit sempre un esqueix, o en alguns pobles un brot. I un injerto s'ha dit tota la vida un empelt. Jo me'n recordo de mon pare, que era pagès, que deia: ai, hem peltat estabre. I és que anem perdent paraules pel camí cada dia, diguéssim.
Sí, i es van introduint sons que no teníem. Per exemple, el valencià, el so este de jota, de injerto i esqueje, no existeix. Jo recordo que quan era menuda, la gent gran, molt gran ja, de, bueno, clar, jo ja tinc una certa edat també, dien, quan volien dir jefe, dien quefe, perquè no sabien pronunciar la jota. És una mostra claríssima de que s'ha introduït un so que és un so del castellà que no teníem. Bé, ja que dius això d'aquestes dues paraules, jo últimament m'he convertit en una caçadora de la paraula alhora, perquè és una paraula que està en desús als mitjans de comunicació i, pel que últimament veig, també a la literatura. S'està substituint cada vegada més per a la vegada. I, per exemple, al llibre, a casa teníem un himne, i dic este llibre perquè és l'últim que acabo de llegir, de Maria Climent, no he pogut trobar cap alhora. Però, bueno, tots són a la vegada, però no és l'única, evidentment, Maria Climent. Vull dir, és comú a la literatura últimament, certament comú.
Sí, sí, és això que estem comentant. Què més t'ha cridat l'atenció esta setmana, Amàlia?
Bueno, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és la joventut d'una nominada al Premi Booker pel llibre Criatures Nocturnes. Es tracta de Leila Motley, una xica negra americana que només té 21 anys. 21. Això és totalment inaudit en un premi d'un prestigi com el Booker. Bueno, vaig sentir tanta curiositat que he llegit la... Bueno, l'estic llegint ara, la novel·la. No vos la contaré, però dic que continuo seguint a la caça dels alhores i de moment n'he trobat un. De moment n'he trobat un, dic portar unes semblanes, més o menys. Bueno, algo és algo. Aquí el traductor s'ha portat bé. Bé, tanquem esta porta de què t'ha cridat l'atenció i n'obrim una altra. I és la del tema. Avui a les Ones parlem de les variants dialectals de la literatura de casa nostra. Què dius al respecte, Joan, d'això?
Bé, el tema este de les variants dialectals és un tema que és un clàssic, no és nou. De fet, sabem que les variants dialectals influeixen positivament en la riquesa i diversitat de la producció literària, això no hi ha cap dubte en aquest sentit. I a més, són percebudes com a més autèntiques o genuïnes en la representació de la realitat, o sigui que reflecteixen millor els canvis que es van produint en la població de la qual estem parlant. Hi ha una certa tendència actual, diríem, a utilitzar les variants dialectals, però això no és un tema nou, és un tema clàssic. I, de fet, Amàlia, tu mateixa, en els teus llibres, o fins i tot en el primer llibre, Un viatge fora forat, que es va publicar el 2019, 2009, fa servir la variant dialectal, diguéssim, de Tortosina, que és una mica el que parlem, aquí a la comarca del Maestrat i a tota aquesta zona, o per anomenar-ne una altra, la Marta Roja, els com va publicar Primavera, Estiu, etc., també va introduir el Tortosí al Primavera, Estiu i va tenir bastant ressò i tal. Vull dir que no és una novetat, això. Vull dir, és una...
Sí, a vegades es ve com a novetat, però certament no ho és. Bé, jo un matís d'això que dius. Quan parles de Tortosí, hi ha molta gent que no li agrada el terme, perquè identifica una manera de parlar amb una ciutat, i tampoc és això, perquè aquesta mateixa llengua és la dels vinarossencs, la dels benicarlandos, la dels canareus, etc. Per tant, a mi m'agrada més anomenar-ho valencià septentrional o valencià a seques, o fins i tot català nord-occidental, que seria la variant en la qual s'inclou. Millor que Tortosí. Bé, pel que fa a les variants aquestes que dius, totalment d'acord, bueno, ja de fet jo ho he pro sovint, això, però també reconec la necessitat de que s'ajusten a la normativa i no deixar la porta oberta a que entre qualsevol cosa. Per exemple, hi ha una novel·la noruega de Rafa La Huerta que va tenir molt d'èxit, és una novel·la excel·lent, em va agradar molt, però el defecte que li trobaria és que està plena de paraules que no són nostres i això sí que li dona un aspecte d'espontaneïtat, etc., però en canvi no juga a favor de la llengua. Marta Rojals i Maria Climent, que tu has citat, això no ho fan.
De fet, jo diria que la variant normativa és absolutament necessària, no? Perquè, diguéssim que ens permet reconèixer-nos a uns i a altres, no? Perquè, escolta, el valencià que es parla al sud valencià és diferent del que es parla al nord valencià, o el mallorquí que es parla a les illes és diferent. Però aquesta variant normativa ens permet reconèixer-nos a uns amb els altres, perquè si realment tot el que s'escriu i tota la literatura estigués enfocada als localismes i a les variants dialectals concretes, és que arribaria un moment que potser no ens reconeixeríem uns i altres.
Bueno, totes les llengües tenen dialectes i diferents maneres de parlar. Per exemple, el castellà i l'andalús, imagina't. I a més, a Andalusia, cada ciutat andalusa parlen d'una manera. Imagina't que s'hagués d'escriure doncs, amb zetes o amb esses, etc. La llengua ha de ser unitària també de cara a presentar-se al món d'una manera internacional. Les llengües totes tenen una normativa i ens hem d'ajustar a ella. Per això, la majoria de vegades, el que es fa últimament és que a la literatura és que... últimament, ja hem dit abans que fa molts anys que es fa, és que els diàlegs es fan amb el dialecte propi i aquí s'inclouen també castellanismes o, contraccions que no tocaria, etc. I el que és el text de narratiu es fa en llengua estàndard, no? Això és el que se sol fer.
Sí, totalment d'acord amb això. Jo voldria afegir que la literatura també té una funció pedagògica d'alguna manera. No només ha de servir d'entreteniment, sinó que té una funció pedagògica evidentíssima i que aquest equilibri entre la llengua dialectal i la llengua normativa és molt interessant perquè al local li ensenya coses foranes i al forà li ensenya coses locals. O sigui, en aquest sentit és molt útil aquest equilibri entre les dues variants.
Bueno, i a més, la riquesa de les llengües està també en les variants dialectals, amb la quantitat de dialectes i de sinònims que hi ha d'una mateixa paraula, segons la diguen a un lloc o la diguen a un altre, no? Per tant, molt a favor.
Sí.
Posa algun exemple d'ús dialectal a la literatura.
Sí,
que hem parlat d'un viatge fora, de primavera, estiu, etc.
Sí, de fet.
I de Noruega, i de A casa teníem un himne, veies els exemples.
De fet, als teus llibres en trobem contínuament, de termes en la variant tortosina, i, per exemple, a un viatge fora del 2009...
La variant
nord-valenciana, sí. deies en un moment, ens picarem per telèfon, ja parlarem, este picar per telèfon és molt del Maestrat. O, per exemple, la Marta Rojals, a primavera, estiu, etc., deia, el pare ens deia, va, que posarem les olives al sac, aquestes olives també és d'aquí del terreno totalment.
Sí. A Noruega, de la Noruega, en tens alguna?
Sí, sí, a Noruega el Rafa La Huerta, per exemple, diu encara avui em comou recordar eixe instant, per exemple l'ui i l'eixe són variants valencianes, diguéssim.
De València.
De València, sí. Sí, sí, sí. I l'Amàlia, bueno, dius, a casa teníem un himne de la Maria Climent, en un moment determinat diu, quan ets menuda no t'imagines que res pot anar malament, lo futur és un bufet lliure, este menuda és molt propi de per aquí.
I l'article sí, sí, l'article lo futur,
òbviament,
lo futur òbviament. Encara que està en retrocés, la gent fa servir, fem servir el més que lo, que és l'article més antic que existeix, el primer que va bé després del llatí.
Bueno, molt bé, ara tanquem el tema i vos donem a continuació les referències dels llibres que hem citat.
Sí.
En primer lloc, Un viatge fora forat, d'Amàlia Roig, a una d'edicions 2009, i també dir-vos Primavera, estiu, etc., de Marta Rojals, a Editorial La Magrana, del 2011.
I també Noruega, de Rafa La Huerta, Editorial Drassana, 2020. I també A casa teníem un himne, de Maria Climent, a l'altra editorial, 2023. No vos comentem res de la nominada al Premi Booker, de Criatures Nocturnes, perquè és un llibre escrit en anglès, està traduït. Bé, ara sentirem els 2 minuts de la col·laboració d'avui.
Soc Marta Tena, doctora en didàctica de la llengua i la literatura, professora de secundària i escriptora. Em considero una dona de lletra perquè la meva vocació ha estat l'ensenyament de la llengua i la literatura, precisament, i les meves passions, la lectura i l'escriptura. Els meus llibres els podeu trobar publicats per Onada Edicions. I és d'esta mateixa editorial, Onada, que us recomano Les Mimbes de Gener, de Josep Pitarch. En els dies més freds de l'hivern, quan arriben les mimbes de gener i baixa la marea, és quan podem veure tot allò que habitualment amaga la mar. I això mateix és el que l'autor ha volgut mostrar en la seva novel·la, la història del nostre territori, situada a la ràpita dels segles XIX i XX, des de la Primera Guerra Mundial fins a la Transició, seguint els passos del Franz, un jove alemany que s'estableix en este poble del Delta, on s'arrela i forma una família. Allí, com un veí més, viu moments claus de la nostra història, com els enfonsaments de vaixells que navegaven per les nostres aigües i el dolor que van sembrar en la població. La Guerra Civil, amb les tensions i pèrdua de llibertats, o l'arribada del turisme i el boom econòmic dels 70. I a més, es veurà immers en un entramat de peripècies i aventures, d'il·lusions i esperances, però també de desenganys i enveges, de traïcions i cels. Es tracta, doncs, d'una novel·la històrica de proximitat, però amb uns valors i uns temes molt universals. De la novel·la destaquem el rigor en la recerca històrica que hi ha darrere de la narració, d'uns fets que entren en el text d'una forma natural i gens forçada, sense avorrir el lector, que busca un text literari i no exclusivament històric, i la cura, sobretot, en l'ús de la llengua, que han tingut tant l'autor, Josep Pitarch, com la correctora d'estil, la filòloga Maite Moya, ja que han optat pel dialecte noroccidental, el nostre, que fa més propers i versemblants els personatges, a la vegada que ells reivindiquen aquelles formes dialectals més genuïnes. Us recomano, doncs, Les Mimbes de Gener, d'Onada Edicions.